Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see.
Vinga, ja sabeu que amb l'Andrea Motis aquest smile mos porta a Vanessa Parellada. I aquí segueix el meu cantó, és casa seva ja, la Jamila Canale, que avui fa d'anfitriona i avui conduirà aquest espai de psicologia amb la psicòloga Vanessa Parellada. Jamila, tot teu. Tot teu.
Estic encantada, la veritat, d'estrenar-me en aquest espai tan important per tots nosaltres. Avui parlem d'un tema més imprescindible a dia d'avui, no,
sí.
Vanessa?
Bon dia, Jamila, benvinguda. Bon dia. Quina il·lusió trobar-te aquí.
Moltes gràcies.
Doncs sí, avui parlem dels límits, de posar límits, que posar límits és algo que de, tots en parlem, no? Has de posar límits, em costa posar límits, hem d'aprendre a posar límits. Posar límits ben bé què és? Doncs posar límits és indicar a la resta de persones quines són les coses que ens van bé, les coses que no ens van bé, i l'objectiu és aconseguir viure alineats i alineades amb els nostres valors, que la gent sàpiga què volem i què no volem. Al final és apostar per nosaltres, encara que no és còmode posar límits. Per això és un tema que hi ha hagut diferents persones que m'han demanat que seria interessant de tractar. Per què no ens agrada o per què és difícil? Hi ha tres bàsics a l'hora de posar límits que no hem d'oblidar. El primer és que els límits no acostumen a agradar als altres. Quan posem un límit en alguna persona i li diem per aquí no, pot ser que ens contestin coses com, bueno, perdona, no? Que antipàtica, doncs, que maleducada, ets molt egoista, jo només et demanava. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte perquè quan els posem no ens sorprengui. Ja anem preparats i preparades a que això passarà. I llavors no tinguem aquesta sensació de que estem fent alguna cosa malament. I anar anticipadament preparades i preparats a que segurament hi haurà una resposta d'incomoditat cap a la, de la persona a qui li hem posat aquest límit. Una altra bàsica que no hem d'oblidar quan posem un límit és que els límits tenen conseqüències. Sí que els posem per aconseguir algo positiu per nosaltres, però també tenen coses negatives i una d'elles és que no ens sentirem còmodes quan posem un límit. Hem d'aprendre a sostenir aquesta incomoditat i hem d'anar preparades i preparats a que el que hem dit primer, que l'altra persona tindrà una reacció de rebuig, probablement, i que nosaltres ens sentirem incòmodes en aquesta situació. I, per tant, hem d'anar preparades per això, saber què passarà i sostenir aquesta incomoditat, que moltes vegades, per no sostenir aquesta incomoditat, tolerem situacions que sabem que no volem i a la llarga ens fa sentir malament el no ser capaços i capaces d'expressar que allò ens incomoda. Bueno, doncs hem de triar quina de les dues incomoditats ens quedem, perquè n'hi haurà alguna, i en aquest cas la incomoditat és de gestionar aquest rebuig dels altres, no? I a més és important mantenir-los, perquè si tu poses un límit i després amb aquesta incomoditat te'n desdius, estàs comunicant que els teus límits es poden saltar fàcilment. Per tant, és important sostenir aquesta incomoditat.
Supos que per fer això, per aprendre i posar límits, és molt important també com tenir una mica de reflexió sobre qui ets, no?
Sí,
i
exacte.
Què vols i què no vols, i tenir
exacte.
Com una fermesa.
Sí, això és molt important, això que dius, i tenir molt clar, el bàsic tercer és que els límits poden canviar, o sigui, tu pots posar un límit amb una persona perquè necessites amb aquella persona marcar-li algo concret, però amb una altra persona potser són uns altres, no? I això passa pel que tu dius, per conèixer-nos molt bé, per saber qui som, i a vegades dubtem sobre si posar límits o no, i una estratègia interessant que jo entreno amb les persones que venen a consulta és quan estem en una situació que ens genera incomoditat i que ens genera malestar i no sabem si estem exagerant o no, si convé posar un límit o no, si allò ho hem de dir o no, una cosa que va molt bé és treure't a tu de l'equació i posar una altra persona. imaginar que allò, aquella situació que tu estàs vivint, no l'estàs vivint tu, sinó que l'està vivint una amiga teva, la teva millor amiga, la teva mare, la teva germana, la teva parella, no? Algú a qui estimes, la teva filla. Si fent aquest canvi de fitxes tu ho veus claríssim, que aquella situació per ella o per ell no la voldries, és que no estàs exagerant, que sí que hauries de posar aquell límit. El que passa que moltes vegades pensem, bueno, hi ha aquesta desconnexió entre el que nosaltres voldríem i el que necessitem i el que acabem fent sempre, no?
I de vegades també una mica el que deies abans, no?, que genera una mica d'incomoditat,
sí,
aquestes converses una mica difícils,
sí,
que això et porta una mica a dir, bé, és
no
igual,
és tan
exacte,
sí,
igual ja se'n passarà.
Exacte,
no?
És perquè és incòmode posar límits i no és agradable que els altres et diguin, home, això pot ser que els altres et diguin que t'estàs passant, però això no vol dir que tinguin raó. O sigui, que et diguin que t'estàs passant, pots, bueno, doncs has de sostenir que aquella és la seva opinió, que igual sí que aquella persona no està acostumada a que li diguin aquelles coses, o que no està acostumada a que li diguis tu, i llavors es genera aquella situació que és incòmoda. Per això és tan important anar preparades i preparats a que sentirem aquella incomoditat, saber que la situació, el més probable és que sigui una mica desagradable, perquè no ens agafi per sorpresa, i anar preparades per sostenir-ho. I com tot, s'entrena. Al principi ens costarà més, estarem supernervioses després, com si ens hagués atacat un lleó i simplement hem dit, és que no m'agrada això que m'has dit, o és que cada vegada que faig això em dius això i em molesta. Però la reacció que tindrem segurament serà com si acabéssim de córrer, travessar la jungla que ens està perseguint un lleó. Però això és aquesta resposta de l'estrès, també es pot anar treballant amb el temps i anar practicant, no? Què més podem tenir en compte a l'hora de posar límits? Entendre que posar límits i enfadar-se no és el mateix. Si quan ens passa alguna cosa que ens molesta, el que fem és cridar, dir coses de les que pot ser que després ens penedim, sentir-nos després supermalament, això no és posar límits, això és enfadar-se. Però és veritat que, tot i que no és el mateix, enfadar-se també té una part positiva. Totes les emocions ens porten molta informació, enfadar-nos també ens està indicant que hi ha alguna cosa allà que ens està atacant, que ens està molestant. La mala fama d'enfadar-nos, quina és? És que és una emoció molt visible, que pot ser explosiva, i això no està ben vist. Per tant, hem d'intentar entrenar-nos per no arribar a aquest punt de liar-la, no? Entendre que enfadar-se no és dolent i que hem d'aprendre a enfadar-nos, perquè quan aprenem a enfadar-nos i a deixar clares les nostres posicions i expressar, encara que sigui amb ràbia, algun moment, algú que sentim, és una inversió per acabar vivint més en pau. Ja vam parlar en un programa que els conflictes existeixen sempre i existiran, no els podem evitar, i com que sí o sí arribaran a nosaltres, hem d'estar preparades i preparats per gestionar-los. I quan tens aquest aprenentatge i tu sents que cada vegada ho gestiones millor, vius més en pau i sents molt alleujament. De dir, bueno, passi el que passi, no has d'estar en alerta sempre, aviam si em mirarà malament, aviam si el cambrer m'haurà fet cas, aviam si vindrà o no vindrà aquesta persona que ha quedat. Passi el que passi, si et genera incomoditat, tu saps que sabrà gestionar-ho perquè ho has anat treballant. Què podem fer quan ens enfadem? Aprendre a respirar per situar-nos en el present, per poder centrar-nos, acallar la nostra veu interior que ens diu mil barbaritats i que també això alimenta l'enfadar-nos, i centrar-nos en el que estem vivint en aquell moment. Escriure va molt bé, posar focus en el que ens passa, i això també ens va bé perquè veiem la posició de l'altre, i això és sempre important quan estem atravessant un conflicte. Si estem enfadades o enfadats i hem de parlar amb algú, va molt bé preparar aquella conversa, ¿vale? Perquè no tothom sap discutir i gestionar l'enfado, però practicar com li diries a aquella persona, què li diries, què et podria contestar, si et contesta, què faries, i entrenar-nos també a escoltar la part de l'altra persona. I llançar-nos, perquè és incòmode, però a vegades hem de fer la passa de quedar amb aquella persona, si fa falta, parlar, expressar-li el que li havíem de dir, perquè menjar-nos-ho nosaltres i esperar que s'apagui també genera aquesta incomoditat que dura uns dies, més la sensació de fracàs d'incapacitat, de no ho he sapigut gestionar millor, sempre que em passa alguna cosa amb la meva mare acabo estant malament uns dies i no sóc capaç de dir-li el que després li explico a la meva parella que m'ha passat, però jo amb ella no li dic, no? O sigui...
De vegades el fet de... evitar posar límits, no? Perquè hi hagi aquesta com comoditat o bon rotllo entre dues persones, el que fa al final és allunyar-te més.
Clar,
que no apropar-te,
més.
No?
Sí, a més la persona, si tu no li poses mai límits i ets com molt perfecta, també l'altra persona també s'allunya de tu, perquè veiem que allò, que aquella persona no té mai res, no s'entrebanca mai, no? És com sempre massa perfecta i al final també ens allunya d'explicar-li certes coses.
Com que no es mostra igual...
Clar, no et genera confiança, veus que hi ha algú que amaga, saps que hi ha alguna cosa que li ha molestat però no t'ho diu, i llavors això sí que va distanciant a les persones. Per tant, hem d'aprendre a gestionar l'enfadar-nos, entenent que posar límits i enfadar-nos no és el mateix, però també hem d'aprendre a enfadar-nos. I per què ens costa tant posar límits? No en sabem, és incòmode, però després hi ha un tema important, i és perquè quan posem límits i ens sentim culpables i sentim vergonya, és perquè tenim associat posar límits en ser maleducats. I això ho tenim molt interioritzat, però hem de ser capaços de dissociar el posar límit amb la falta d'educació. Ens han inculcat molt, i sobretot això també està molt atrevessat pel masclisme, perquè té a veure amb voler complaure a tothom. Voler complaure a tothom pot tenir una base d'alguna ferida familiar o d'un tipus d'educació, també de l'escola, però no només són la família o l'escola les que fan que a nosaltres ens costi o busquem sempre aquesta complaença dels altres. I això està molt atrevessat pel patriarcat i pel masclisme, perquè la societat, amb els rols que ha estipulat, ha definit una figura femenina sempre dòcil, sempre submisa, complaent, obedient, manejable. Una dona que s'enfada o una dona que posa límits encara és més mal vista que un home que posa límits.
I a consulta t'ho trobes també més en dones?
Sí.
Aquest problema amb els límits? Creus que els homes tenen com més facilitat?
Sí, tenen més assumit que tenen dret a dir les coses. A vegades els hi costa, en aquest cas sí que és més per alguna ferida infantil, i en el cas de les dones sí que està molt atrevessat, i és important tenir-ho en compte, no? Que la societat en la que vivim ens estructura tot, estructura també la nostra ment, la nostra manera de sentir, i el viure en aquesta societat també genera una pressió cap als homes en un sentit i cap a les dones en un altre sentit. Els homes també venen amb molts temes que tenen a veure amb el masclisme i amb el patriarcat, amb els que no estan còmodes, com el de... Tinc un pacient que sempre riu i sempre li va tot superbé i t'explica tots els problemes que té, però rient... I penses, és que realment no es permet sentir, perquè sentir, i un altre pacient que també més està educat en una família més tradicional, no és d'aquí Formentera, i és una cultura encara més tradicional que la nostra, i el que rebia del seu pare era, doncs, tu has de ser un home com cal, els homes no mostren els seus sentiments, els homes ja no és que els mostrin, és que no els tenen, no? Llavors ara està canviant la relació amb el seu pare. El seu pare està començant també a mostrar certs sentiments i ell ho reforça molt, perquè ho hem treballat a teràpia, en el cas seu propi, i ell ara també ho està exportant amb el seu pare, i és molt bonic, no?, que ens alliberem de les coses que ens apresonen quan les coses que tenen a veure amb la nostra felicitat, al final, no? Que l'home o la dona cuini i l'home arregli una paret, doncs, bueno, no és ni bon ni dolent. Jo igual se'm dona millor la cuina, l'home igual se li dona la parella que pugui tenir, doncs, arreglar una paret. La qüestió és si ens sentim còmodes fent allò de manera genuïna, perquè a vegades ens sentim còmodes en certes situacions perquè són les que coneixem i perquè no volem sostenir aquesta incomoditat de la que parlàvem, no? Prefereixo fer això que s'espera de mi per no sentir aquesta incomoditat, però si connecto amb jo... A mi realment això, fer això no m'agrada. Quedar-me a casa, cuidar els nens, pot ser meravellós si et ve de gust, però si no et ve de gust...
Qüestionar-nos una mica i les estructures, no?, que ens venen donades i...
Exacte. Sobretot és molt important reconnectar amb el que realment volem. tant si ets home com si ets dona. Hi ha homes que potser se'ls exigeix un rendiment acadèmic i laboral molt potent perquè s'espera molt d'ells, i ells potser el que voldrien és quedar-se a casa amb els seus fills i tenir una feina manual, tipus, jo què sé, no sé, qualsevol feina manual, pues arreglar endolls o fer de fuster, no? Però clar, han de complir el que la família...
Ni s'ho han plantejat igual.
Clar, aquesta és la qüestió.
La possibilitat, no?, de poder
no,
fer-ho.
Perquè no hi ha espai. Aquest és el problema, no? Quan no hi ha espai pel que sentim i pel que és important per nosaltres i sentim aquesta asfíxia, no? Aquesta sensació de que la nostra vida no té sentit, de que no hi ha res al nostre voltant que ens agradi. Quan sentim aquesta buidor, aquesta cosa de que cada dia és igual, de que cada dia és gris, és perquè estem desconnectades i desconnectats del que realment volem, no? I és molt important tenir ment, cor i cos alineats i connectats, no?
Sí, perquè a més aquesta situació, no, de buidor sostinguda en el temps, molts cops després porta ja problemes...
És devastadora, és devastadora.
Més seriosos, sí. No? Perquè, clar, al final... una mica estar aquí és per sentir que el que fas té com un propòsit, un sentit...
I justament ho parlàvem, no sé si era l'últim programa o l'anterior, de la importància que tenia sentir que tens un propòsit, no? Llevar-te amb una il·lusió, fer alguna cosa... Però clar, saber quin és el teu propòsit passa per escoltar-te, per mirar quines són... És que hi ha molta gent que no sap ni el que vol, perquè clar, mai s'ho ha preguntat, no? No sap ni el que li agrada, o a vegades... persones que fa molts anys que estan vivint amb algú o que els agraden les mateixes coses que els agraden als seus pares i no saben si ells les triarien o no, o amb la seva parella ja se n'obliden de quines són les coses que li agradaven, no? Però senten aquesta buidor, aquesta sensació de falta de sentit i de que l'existència és com... Tinc un altre pacient que deia, vull canviar el que sento, i és que el que sento és que cada dia tatxo, no? Un dia menys, ja, que em queda... per acabar amb aquesta agonia i morir. No? Clar, és que això és tremendo, viure així. No?
Clar.
I és bàsic reconnectar. I quan reconnectes i veus el que t'agrada i el que necessites i el que vols i el que fa feliç, és important la següent passa, que és la que estàvem parlant avui, no? Que és aquesta de, bueno, defensar el teu territori, defensar el que, a més és tan difícil d'aconseguir, que és reconnectar. No? Quan ja has reconnectat, saps el que és important per tu... No tenir por i no tenir por d'incomodar els altres amb educació, perquè la diferència, com dèiem, entre enfadar-nos i posar límits és que quan tu poses límits ho fas des de la calma, des del coneixement que tens sobre tu mateix, que és el que tu has començat dient, no?, que havíem de conèixer-nos, i des de l'amor també, perquè quan tu li comuniques a una persona que algú no t'ha agradat i que no vols que passi per allà i intentes que les coses canviïn, és perquè aquella persona t'importa. O perquè aquella relació t'importa.
Clar, no s'ha de confondre com un límit amb una espècie de bronca o una espècie de càstig.
Exacte.
De com m'has fet això, ara jo et dic el següent o ja no vull saber res de tu.
Clar.
Ha de ser una mica, s'ha de trobar una mica l'equilibri, no? Que és el difícil al final.
Clar, o sigui, és entendre que tu tens molt de valor, que no exageres quan et sents malament en certes situacions, entendre que les altres persones són com tu, en el sentit de que són doncs, la personeta amb el seu territori, el seu tancadet de lo que per ella és important, i que no necessàriament has d'atacar en aquella persona per defensar el teu tancadet, però sí que és important dir-li, mira, això no m'ha agradat, o això que has dit, intentar no personalitzar, no dir ets un, sinó això que m'has dit no m'ha fet sentir bé i no m'ho diguis més. De vegades, però fins i tot això que sembla aparentment... fàcil o que no ha d'ofendre ningú, si t'ho diuen a tu, et genera malestar, perquè ens sentim renyats,
sí,
o ens sentim que no hem fet alguna cosa bé, i aquesta complaença que ens impedeix a nosaltres posar límits també afecta l'altra persona, que quan tu li poses un límit se sent que no ha estat complaent, que ha fet alguna cosa que no ha estat bé.
I, de fet, el primer que surt molts cops és com defensar-nos, no?
Clar.
I quan et posen un límit, dir, no és per tant, si jo no he fet res, no me n'ha donat...
Jolín, que exagerada, però si ho he fet sense voler. O sigui, és important... Sí, ja sé que ho has fet sense voler, però a mi m'ha fet sentir malament i simplement t'ho dic perquè, perquè m'importa i perquè no vull que això ens espatlli la relació que tenim i perquè no m'agrada, no? I el que dèiem també fa un moment, segons la persona poses uns límits a uns altres, hi ha gent que potser el límit és directament no tenir-hi més relació, perquè hi ha gent amb qui potser doncs no... Hi ha tantes coses que hauries de corregir que no interessa aquella relació, però si és una relació que t'interessa, d'amistat, de família, de parella, és molt important anar, com un altre amic diu, cosint les costures des del principi.
No? Doncs sí.
Quan tu veus una costura que s'estira, no esperar que rebenti del tot, no mirar cap a una altra banda, sinó arreglar-la de seguida i dir les coses de seguida que passa.
Pas a pas, no? No sí. Ajuntar-ho tot i després...
Exacte, no rebentar i després dir toma, todo esto, aquí te lo dejo, vaya, pues i ara què fem amb això?
I Vanessa, què hem de fer, per exemple, si els nostres límits no són respectats o veiem que no hi ha manera, que nosaltres intentem expressar, ens diuen sí, d'acord, però després no funciona.
Si estàs amb una persona que tu li comuniques quines són les coses que t'importen i quins són els teus límits i se n'oblida o no fa atenció és perquè no li interessa prou i, per tant, t'has de plantejar si aquesta relació a tu t'interessa mantenir-la en aquells termes. Si és una relació familiar, que a vegades doncs, no tothom té ganes de trencar relacions amb la família, doncs potser minimitzar el contacte que tens amb aquelles persones, entendre que un altre tipus de relació igual és difícil perquè no t'entenen, perquè no volen entendre't potser, i tenir la mínima relació possible si no tens més remei, o a la feina, no? Si no pots marxar de la feina, tenir la mínima relació possible, tu tenir clar fins on arribaràs i fins on no, i anar insistint i anar repetint cada vegada que et diguin alguna cosa sense cansar-te, perquè al final t'estàs defensant a tu, que és la cosa més valuosa que tens.
És que és veritat que hi ha persones amb les que és especialment difícil, no? Sobretot
sí.
Amb la família es dona molt això de...
Sí.
És que jo he comunicat a la meva mare, al meu pare,
sí.
Que el que em molesta, el que vull que canvi, però... com també són com els teus pares que t'han criat,
sí.
Es veuen una mica de vegades superior
que estan per damunt del bé i del mal, no? I que les coses que els fills diuen és com...
I costa,
que no són tan importants.
Costa sentir com el fracàs en aquest sentit,
sí,
de vegades.
Sí, és el que dèiem, no? O sigui, el fracàs per part dels pares, vols dir?
Sí, sí. Que et diguin els seus fills, és que això que fas que no m'agrada.
Clar, és que és el que dèiem, que... L'altra persona tampoc és agradable rebre un límit i nosaltres també som l'altra persona moltes vegades i ens posen límits a nosaltres i sabem el que se sent quan ens diuen això no m'ha agradat. Doncs per això és important entendre que el posar límits s'ha de fer també des de l'amor i des d'entendre que l'altra persona en general no fa les coses expressament per molestar. Tots tenim les nostres motxilles i les nostres ferides i més els pares i les mares en general no tenen intenció de fer infeliços els seus fills. Per tant, si et diuen alguna cosa que i tu et molesta i els hi dius i no fan cas, doncs la qüestió és no t'enfadis, jo t'estimo molt, ja sé que ho fas tot pel meu bé, no t'ho dic com a crítica perquè sé que és difícil ser mare, però tinc ganes de que em tinguis en compte aquestes coses i anar-ho repetint. I al final les mares i els pares sembla que no escoltem, però sí que escoltem, perquè jo sóc filla i a la vegada mare, i sí que sents aquesta sensació de amarga, no?, a la gola, de uf, com m'empasso això que m'acaba de dir, no?, que... Però bueno, s'ha de tenir aquesta humilitat de saber que ser mare, ser pare, no fa que siguis una persona perfecta, que no tens les respostes per tot, que la teva filla o el teu fill t'ensenya moltes coses i tenir aquesta actitud oberta d'aprendre i entendre que tu li estàs donant a aquella persona el que serà probablement l'estructura que tindrà en el seu futur. Per tant, si tu li contestes també des de l'amor i des de dir, ostres, doncs jo no me n'havia donat, gràcies per dir-m'ho, em passaré això com pugui, no li dius, però tu penses, al final estàs donant-li, li estàs dient al teu fill i filla que el que ell sent és important. I això l'ajudarà a gestionar tots els altres conflictes que pugui tenir persones, importants o no, amb les que s'anirà trobant a la seva vida.
Clar,
per tant, com a mares i pares hem de fer l'esforç d'escoltar i de tolerar encara més aquesta incomoditat no només de posar límits, sinó de rebre'ls per part dels nostres fills. No, no m'agrada que em facis això, o no m'agrada que m'obris l'armari, o no m'agrada que em facis un cop al cul.
Clar, de
pues,
vegades...
Vale, és una zurra carinyosa que t'he fet sempre, a tu no t'agrada, pues, doncs he d'escoltar això i acceptar-ho, perquè ja quan un comença a decidir, i a més és, amb el tema aquest del cos també és superimportant, no? Que la mare i el pare siguin els primers a respectar els límits corporals que posen els nostres fills, perquè això és la base de la prevenció de moltíssimes altres problemàtiques en tema d'abusos que poden estar vivint els nens i les nenes en el futur.
Molt bé, i després amb la parella, també hi ha un tema amb els límits, no? Perquè molts cops estem en una relació de parella i creiem que ja hi ha una confiança, unes coses,
sí.
Tot és com més efervescent, diguem,
sí.
I clar, de vegades es passen uns límits que sí. Igual a una altra persona no li permetríem, a un amic o...
Sí, això també és veritat, això que dius, que a vegades per amor malentès, deixem passar coses a una persona que a una altra no li deixaríem passar, no? I al revés, a vegades a la parella som més estrictes i ens enfadem més per coses que igual un amic o una amiga ens diu allò i no ens enfadem. Però bueno, sí, les connotacions de relació són diferents amb una parella i amb un amic o amb una amiga. Al final tot passa per expressar-nos des de la calma, no parlar quan estem enfadades i enfadats, conèixer-nos a nosaltres, saber quan estem en aquesta situació que ens sortiria qualsevol cosa de la boca, intentar la ferida que no fem, la paciència que tenim avui és la ferida que no haurem de curar. Per tant, intentar respirar, comunicar-ho també a l'altra persona, perquè a vegades tu no vols contestar en el moment i te'n vas, i l'altra persona potser el que veu és li estic parlant i se'n va, i em deixa amb la paraula a la boca, no? O no li importa, o m'està castigant amb el silenci.
Clar.
Explicar: no me'n vaig perquè t'estic castigant amb el silenci, no me'n vaig perquè no m'importi el que em vas a dir, ara mateix estic tan encès o tan encesa que podria dir qualsevol cosa i em comprometo a seguir parlant d'això d'aquí una estona, quan m'hagi calmat, me'n vaig a fer una volta, em prenc una tila, parlaré amb una amiga i m'esbravaré amb l'amiga perquè llavors quan parli amb tu doncs estigui més calmada, i tenir aquesta conversa entenent que l'altra persona també té les coses seves que també ha de defensar, i que està amb una persona que es coneix i que s'estima i que es defensa, t'està dient que estàs amb algú que, ostres, que està ben connectat i que està ben col·locat. Per tant, que la teva parella et posi límits no és dolent. Si te'ls posa de manera conscient i de manera amorosa, no és dolent. T'està dient que està ben connectada i t'està dient que li importes prou com per dir-te les coses que li molesten. I tu, pues, el mateix, intentar entendre que tu al final ets l'única persona que estarà amb tu tota la vida, que no t'has de trair a tu mateix o a tu mateixa deixant passar coses que per tu són importants. A vegades en el moment sí, però després dius, o a la segona, dius, ostres, ja m'ho vas fer un altre dia, això no et vaig dir res, però això no m'agrada que m'ho facis. Amb humor, amb ironia, sèriament si fa falta, però amb educació i entenent que l'altra persona també és una persona, també té els seus sentiments, si està amb tu és perquè t'estima, el pots ferir si li dius segons com, doncs com t'agradaria que t'ho diguessin a tu.
És que és molt important també, crec, en el tema dels límits, com sentir una seguretat també en la relació,
sí,
perquè aquesta situació es doni d'una manera com saludable, no? També
sí.
El context una mica de la relació...
El context de la relació pot fer-ho més fàcil o més difícil. La relació que és més important, en la que t'has de sentir més segura, és la relació amb tu. Per tant, si la relació que tens amb tu és sana i tu estàs ben col·locada i ben connectada, expressaràs les coses que sents, i no vol dir que no t'importi l'altra relació, però no t'importa més l'altra que la que tens tu amb tu mateixa. Per tant, abans de preocupar-nos del que els altres ens fan o ens deixen de fer, nosaltres som els que hem d'estar, abans que amb ningú, amb nosaltres, segures i segurs del que volem i del que ens agrada. Si manifestar els nostres límits de manera correcta fan que l'altra persona s'incomodi, doncs igual és que necessita treballar-s'ho.
Hem d'aprendre a posar-nos a nosaltres una mica per endavant.
Sí.
I practicar molt,
sí,
saber enfadar-se, saber posar límits,
sí,
saber comunicar-nos bé perquè l'altre no s'incomodi tampoc, no es senti atacat.
I si l'altra persona se sent incomodada, entendre que, bueno, que és probable, no és un dels bàsics que genera el límit, igual la primera reacció és aquesta de, bueno, però després aquella persona potser ho pensa i diu, ostres, és que és veritat, és que igual... Que en el meu cap ha sonat així, però quan ho he dit ha sonat d'una altra manera i no li ha agradat, doncs perfecte. Posar-te tu per davant i prioritzar-te no vol dir deixar de mirar pels altres i no estimar els altres i ser egoista, sinó que és fer honor de la nostra missió més important a la vida, que és tenir cura del que ens han donat, que és doncs, la nostra ment, el nostre cor, el nostre cos, que és el nostre propòsit més important a la vida, perquè si no ens cuidem nosaltres, no ens cuidarà ningú.
Molt bé, doncs superinteressant aquesta conversa amb na Vanessa Parellada sobre els límits. La setmana que ve supos que ens portaràs un altre tema.
Exacte, sí, sí, de la propera secció que serà d'aquí 15 dies.
Ah, molt bé.
Però bueno, si voleu que sigui cada setmana, tots a hablar-lo.
Nosaltres encantats.
Moltes gràcies
doncs,
a tu, Yamila.
Gràcies a tu.
Benvinguda una altra vegada.
Moltes gràcies. Adéu, Vanessa.
Adéu, guapa.